Catalunya Ràdio. Les notícies de...
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Novetats en l'incendi que des d'ahir crema a la franja de Ponent. Des de fa una estona, els 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, ja poden sortir de casa. Estaven confinats des d'ahir al vespre. Tot i això, es manté el desallotjament preventiu de 3 nuclis més. Al Campell, Ramon Dalmau i Estela Busoms, bon dia.
Bon dia. Encara no poden tornar a casa els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sant Oí, Alins i Calassans, en aquest cas a la comarca de la Llitera, però sí que hi podran passar a recollir pertinences i medicaments en combois organitzats per la Guàrdia Civil. En el cas de Fons, que es va confinar per evitar afectacions pel fum als seus habitants, la situació es normalitza i s'aixeca, per tant, el confinament. Mentrestant, tot el dispositiu d'extinció està en marxa per intentar perimetrar el foc com més aviat millor abans que el temps es compliqui. També és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita per aquest incendi.
Va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia, fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs i bueno, farem el que podrem.
Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, al Campell.
Més notícies, Albert Manyà.
Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, el districte financer de Caracas, i apunta que hi ha 3 edificis residencials que s'han ensorrat.
Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
I la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i també 10 forenses per donar suport a les tasques de rescat a Veneçuela. Es tracta d'un grup especialitzat en estructures col·lapsades dels bombers encarregats d'avaluar la seguretat per fer les maniobres d'extracció d'aquelles persones que hagin pogut quedar atrapades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
Sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona, tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
Brussel·les vol que els homes ucraïnesos en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara. La comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura afectarà els que arribin a partir d'ara. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
La Generalitat commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, en aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats d'una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que reforça aquests drets del col·lectiu LGTBI+, i actua contra la LGTBI-fòbia.
Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem, perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i, sobretot, sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya on totes les persones puguin viure amb la mateixa llibertat, la mateixa dignitat i els mateixos drets.
David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els esports, Eudald Serra.
El Barça de futbol sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Els blaugrana superen el Pozo de Múrcia a domicili per 4-6 a la pròrroga i s'adjudiquen la final per 3 victòries a 1. Aquest és el 8è títol de Lliga que aconsegueix la secció de futbol sala blaugrana. El Mundial de Futbol. En les últimes hores s'han jugat els últims partits dels grups D, E i F. Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. Això fa que ja hi hagin alguns aparellaments de setzens de final definits, com ara el Països Baixos, Marroc, el Brasil, Japó, el Sud-àfrica, Canadà i l'Estats Units, Bòsnia. Per la jornada d'avui hi ha previstos 6 partits més que tancaran la primera fase dels grups G, H i I. Destaca l'Espanya-Uruguai, que jugarà a partir de les 2 de la matinada. L'equip espanyol, guanyant o fins i tot empatant, pot acabar primer de grup. I per les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà en els pròxims dies de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà a London City.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Temazo, eh?
Que conta.
Què penses quan sents la Amy Winehouse?
M'inspira molt. Sento que té el poderío que tots necessitem. Sí.
A més, fins i tot amb una cançó com aquesta, a mi m'agraden molt les cançons de ruptura, no sé per què, però trobo que les cançons de ruptura tenen molts matisos que de vegades les cançons d'amor no tenen, i aquesta és, sí. és en castellà diria desgarradora, però al mateix temps amb aquesta actitud que dius... Aquí estic jo, eh?
Sí, sí. Sí, trobo que és molt sincera a l'hora de cantar, i això tenen a vegades les cançons de ruptura, que... Sí, jo ahir estava escoltant a Shakira... recordant la meva infància.
Sí?
Hi ha una cançó que m'agrada molt, de la Shakira, també. Bueno, estic canviant de tema molt del programa. Però aquesta de Si te vas, crec que és. Sí, Si te vas. Que també té aquest punt de si és definitiu que te'n vas, no? I trobo que la canta tan bé, tan sincerament. Estaria molt orgullosa d'haver fet un tema com ella, com aquest.
Andrea Motis, com estàs? Bon dia.
Estic molt bé. Bon dia.
Avui volem parlar de moltes coses amb l'Andrea Motis i hem començat amb l'Amy Winehouse, perquè aquesta tardor farà 20 anys que es va publicar el Back to Black, on hi havia aquest temasso. Aviat farà 15 anys que es va morir. Tu en tenies 16 quan es va morir.
Sí, jo en tenia 16 i va ser, de fet, quan la vaig descobrir. Quan un cop ja no hi era, em va picar molt la curiositat i vaig començar a indagar la seva música. Vaig veure que tenia els mateixos interessos una mica que jo, que en aquell moment estava tocant un jazz d'estàndards i molt tradicional. I ella també bevia d'aquesta mateixa font. Vaig veure la col·laboració amb Tony Bennett. I això, vaig descobrir uns quants estàndards que havia versionat i em vaig com enamorar molt de la seva part aquesta d'arrel i també de les seves composicions i la part funk.
A més, el punt de curiositat et va venir per descobrir què hi havia darrere del personatge o per què et va venir aquesta curiositat?
No, em va venir pel fet de que hagués mort algú tan jove, tan popular, que fins aquell moment dones per fet que és una persona pop que està a l'escena i de cop i volta veus el marrón també, no?, en el qual estava ficada, sí que potser una mica per aquest punt personal de que ja no hi era. Crec que aleshores se'n va començar a parlar molt, encara una mica més, no?, a les ràdios. Es va parlar d'aquest background que tenia del jazz i em va picar la curiositat aquest fet que ella també formés part de l'escena, no de l'escena jazzística, però sí que d'aquesta mateixa font. I vaig voler trobar aquesta relació i conèixer aquest personatge pop, però per la música.
I ho dic perquè en un moment determinat Amy Winehouse, sobretot després de la seva mort i en els últims anys, és a dir, potser ha quedat en l'imaginari col·lectiu una imatge allunyada, no allunyada, però vull dir, no necessàriament la imatge d'ella com a crac de la música.
Sí.
I per això et dic, a vegades, a mi em va passar això, eh? És a dir, quan es va morir, tinc...
També.
Una mica, perquè penses, tens la idea d'algú pobre, doncs, que ha tingut doncs, una sèrie de problemes amb addiccions i tot això, però després quan entres a la part musical, hi ha un documental que es diu Amy...
Sí, la vaig veure al Verdi.
Que és bèstia, eh?
Vull dir,
quan veus el talent musical que hi havia allà, déu-n'hi-do.
Sí, una gran pèrdua, però també una cosa que em vincula a mi personalment, íntimament, amb la Amy, és que en aquella època del 16, 17, 18, quan vaig descobrir la seva música, estava travessant un moment d'un trastorn d'alimentació, i aleshores, de conducta alimentària es diu, no? I res, aleshores, en aquella època estava una mica sola en aquest problema i em va costar una mica sortir-ne i vaig sentir que la seva música em va donar la força i em va donar aquesta actitud de rebel·lió que ella té, és com la personificació d'aquesta actitud rebel que es necessita, per exemple, en aquests casos, no? Si estàs una miqueta lluitant contra una cosa que se't fa una mica monstruosa i difícil, necessites aquesta actitud i aquest caràcter que, així com ella... paradògicament no se'n va sortir, però et dona aquesta energia a la seva música i la lluita està present en la seva manera de cantar i de ser, també. Aleshores, jo sento de veritat que em va ajudar i això, que em va transmetre aquest poder que necessitava en aquell moment a la vida i vaig sentir que li devia alguna cosa. Quan se'm va proposar fer aquest homenatge, vaig sentir íntimament que alguna cosa em lligava a ella i que l'havia de fer.
Ara ja anava a dir això, és a dir, i saltem 15 anys després.
Sí.
Aquest diumenge, 2:15, tu al Palau de la Música, amb els Barcelona Gospel Messengers, que fas un concert que es diu Tu, Amy, a l'Amy, dedicat a l'Amy.
Sí, és tot un homenatge a ella, amb les seves cançons, aquesta música que també et deia que em vincula amb ella, perquè són algun estàndard i també alguna altra música que no era original escrita per ella, però que ella va versionar, doncs, com jo he fet també tota la vida, no?, des del cor... I sí, ho toquem amb músics excepcionals, que són els Barcelona Gospel Messengers amb la seva banda, que ens acompanya, que tenen un groove i que és un espectacle, de veritat, tocar amb ells sempre. Hem fet uns quants concerts, un d'ells ja al Palau, al novembre, algunes de les persones, potser dels oients, hi van assistir. Espero que els agradés, per mi va ser una experiència catàrquica. I espero que aquest diumenge també ho sigui, perquè crec que ha madurat el projecte. Aquell va ser la primera vegada, ara comptem amb més vents, i a més comptem amb aquest rodatge d'haver tocat més vegades, i crec que sí, cap encara ho podré gaudir més.
Com respon la gent? Com l'has vist en
aquests
concerts?
Home, doncs èpic. És molt xulo. Clar, perquè jo estic acostumada a fer concerts de jazz que alguns d'ells són més íntims, un format més petit i recollidet, introspectiu. I en canvi aquests concerts també tenen la part sensible, però tenen una part, clar, que la gent reconeix les cançons, es poden cantar, es poden ballar, és com molt... És, em sento una mica com un popstar.
I t'agrada? T'agrada?
M'agrada fer, sí, en aquest rol, sempre d'homenatge, també. No és la meva música, no és... No sé, no només m'estic representant a mi com a artista, no estic representant un altre artista, i a més a tot aquest col·lectiu que som els Gospel Messengers, i això, i em sento en aquest moment fent una funció que és la de Frontline, portant la seva música al directe i fent-ho amb el major respecte, i a més amb una volta bastant gran que hi ha donat el Ramon Escalé, que és l'encarregat de fer tots els arranjaments, de dirigir el Barcelona Gospel Messengers, i ell té un gran mèrit d'aquest espectacle i d'aquest projecte. Sí.
Més és curiós perquè les vostres veus són bastant diferents.
Sí, sí.
Ui, no tant. Has fet una cara com l'indir, no tant.
En el meu cap no, però jo sé que sí.
No, ho dic perquè quan et poses en el vestit d'un artista com aquestes amb les seves cançons, que les hem sentit 50.000 vegades, costa evitar la temptació d'intentar imitar-la?
Jo, com que sempre he fet versions... m'encanta portar-me les coses al meu terreny, és part de la gràcia i m'agrada molt sortir d'aquesta imitació. És veritat que sempre es pot jugar i sempre quedarà millor un tel del que has escoltat, però m'agrada molt el directe, la improvisació, com a músic de jazz, no, que he crescut fent això. M'agrada el punt de que cada dia sigui diferent, de que cada moment on t'agafi aquella cançó, sigui a l'assaig o sigui al directe, hi hagi aquesta expressió de la teva veritat d'ara mateix. I sí, és una improvisació i aleshores en aquest sentit no em costa canviar el xip, però de tota manera l'homenatge no deixa de ser un homenatge a ell, aleshores tampoc vull desmarcar-me, o sigui, simplement gaudir-ho per mi és com tenir un karaoke, l'oportunitat d'estar a casa a la dutxa i sentir-te que estàs en un escenari versionant les cançons que t'agraden. Per mi això és l'essència una mica de ser músic, és pel qual jo volia ser cantant quan era petita i cantava la Shakira al cotxe, no? És això, o sigui, és cantar la Shakira al cotxe, fer aquest homenatge a la Emi, el que t'agrada, ho cantes en directe i a sobre superacompanyada. Land to outsiders.
Fet, no? While you were thinking, I didn't have a clue. Molt diferent la veu, sí, no? Com dius?
Molt diferent la veu.
Una micona, és a dir, ara que ho dius, potser no tant, potser no tant. A veure, es posa una mica més. With
your voice in my head. Sí, però no.
Sí, una mica sí, però no, eh? Aquesta és una de les cançons de l'Amy Winehouse que sonen en aquest concert, no? Que també és en aquest concert.
Sí.
I que has inclòs en el teu últim disc.
Sí. Intimat. Aquesta és la meva cançó preferida de composicions de l'Amy. Es diu You Send Me Flying, perquè és que no la coneguin, i us la recomano molt. La meva versió és molt diferent, és molt íntima. És aquest format petit amb dos grans guitarristes, amb en Jurandir da Silva i el Josep Travé, i té aquest toc, com esteu sentint, sí, molt íntim. Però la seva versió és de les més potents que hi ha també a nivell interpretatiu. Per mi és la cosa més impressionant que té la Amy registrada, sincerament. M'encanta. You Send Me Flying, sí, i en aquest cas la tocarem al Palau, també de manera molt diferent, arranjada pel Ramon Escalé, com us deia. És un tema que gaudeixo molt en directe. With you next to me.
Although he's nothing. És el que deies abans de la improvisació, perquè això és una mica el segell de marca dels que us dediqueu, els que heu tingut tot aquest llarg recorregut amb el jazz, que és una mica en l'ADN, no? d'aquesta branca de la música.
Sí, totalment. I els músics de jazz estem a tot arreu. Estem a les bandes de pop, de rock, que puguis analitzar del país. Veuràs que hi ha una gran part dels membres que s'han format com a músics de jazz, perquè hi ha aquesta versatilitat i aquesta capacitat d'adaptació a diferents gèneres i, sí, improvisació, al final.
No és per fer filosofia barata, però t'ajuda a la vida? És a dir, el fet de saber que en el teu terreny professional, a la música, com portes la improvisació, què pots fer, què no pots fer, que quan surt un problema te'n podràs sortir. D'això t'ha ajudat?
A veure, a mi, si sóc sincera i ho faig a l'abstracció i ho porto a l'objectivitat, entre els músics de jazz crec que hi ha tots els caràcters. Aleshores, al cap i a la fi, crec que, no sé, és no. Jo crec que ho apliquem a lo nostre i després para de comptar. Perquè una cosa que jo em vaig fixar de molt joveneta és que, per exemple, a l'hora de triar... M'agrada molt ballar, m'agradava molt fer dansa clàssica. i m'agradava especialment la dansa clàssica justament perquè no hi ha marge a la improvisació. I així com a la música, no feia música clàssica i sempre era bastant oberta a l'expressivitat i a la interpretació, m'encantava que en la música clàssica hi hagués un correcte i un incorrecte i sempre com una excel·lència a buscar i com molt concret, no? Les coses a millorar. I aleshores era com... Clar, també, per mi, almenys jo també necessitava o necessito també aquesta part on busquis la perfecció, saps? D'alguna manera que no sigui tot obert al moment. Aleshores, jo crec que com a contrapartida potser has de buscar l'ordre i la rutina en altres coses. Però bé, com et deia, hi ha músics de jazz, cadascú som del seu padre i su madre. Totalment.
Aquest Yosemite Flying, ho dèiem, eh? Apareix el disc que vas treure al febrer, a l'Intimate.
Sí.
Què tal aquest disc? N'estàs contenta?
N'estic molt contenta, sí. Ha sigut molt dolç. I sí, té un caire... Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. O sigui, és...
Que no és poca cosa.
Sí, sí. Sí, m'agrada que tingui aquesta funció concreta, que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir da Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des que tenia 13 anys. Aleshores, per mi sentir-lo és estar a casa i també és com una referència que he tingut tota la vida. Per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp. Tenim aquí la col·laboració estel·lar del Jacques Morellenbaum, el cello.
Petit cafè, un noi volant entrar, ni la llum del carrer, ni la gent assenyada. Vaig trobar el teu mirar, melangiós i llunyà, com la boira que neix al port de matinada. Et vaig donar una mà.
Aquí hi ha, en aquest disc hi ha una combinació de temes originals amb versions, una mica també és la marca de la casa, en aquest cas, la marca de la teva casa.
Total, sí, sí.
Et sents més còmode en una cosa o en l'altra? O amb les dues et sents igual de còmode?
Home, a la pràctica, després quan faig concerts no toco gaire els meus originals. No sé per què. Però m'agrada molt i a vegades reivindico aquesta part de tocar temes que no siguin teus, perquè crec que pots fer música nova, però existeix tanta música feta tan bonica que després no és el mateix sentir-ho en un disc que poder-ho sentir en directe o poder-ho interpretar. I per mi aquesta part continua sent molt important. És veritat que jo estic treballant de cara al futur a poder expressar la meva vida i la meva perspectiva en cançons. I estic treballant ara en la part compositiva i et confesso, sí, una cosa...
Íntima?
Íntima. I és que m'agradaria el dia de demà poder fer... O sigui, poder... Estic una mica profunditzant en la meva part creativa i compositiva, com a compositora. Però, vaja, fins ara, fins al dia d'avui, d'últim dia, sempre he reivindicat, com dic, doncs, poder versionar com a part també de l'expressió pròpia. A mi m'agrada molt quan un artista que conec i que m'encanta el sento interpretar un tema que ja conec d'altres artistes, perquè veig més la diferència seva. Una composició original et ve tot de nou i és clar, al final és com una fantasia al voltant d'aquella persona, però en canvi m'agrada aquest vincle també entre una persona del passat que potser no et coneix, que potser ja ha desaparegut, i tu l'estàs versionant i et sents unida a aquella persona, com a mi em pot passar amb la Amy Winehouse, no? Que no ens hem conegut, però jo sento que m'ha impactat, que hem sigut amigues, no? Que aquesta cosa que et deia que m'ha ajudat, i aquest vincle entre uns i altres em sembla molt bonic, entre fer un teixit entre els músics.
I el fet de treballar ara en la composició, de començar a treballar en composició, és perquè és una cosa que t'ha sortit? Que notaves, sí, que era una cosa que tenies dins, diguem-ne?
Jo crec que sí, que fins ara no ho he sentit necessari, i en canvi, per algun motiu, a partir d'ara, crec que és el pas a fer, perquè cada vegada em motiva més, per no dir que em desmotiva una mica més, fer només versions. Dins de tot el que ho he reivindicat i que trobo que és molt, molt bonic, crec que sempre continuarà sent part de mi, però ara trobo una mica a faltar intentar-ho almenys, saps? I potser per influència externa, no sé, no dic que no, perquè hi ha moltes persones que creuen en mi en aquest sentit, de dir, m'agrada com versiones, però crec que hi ha alguna cosa més, crec que has de descobrir aquesta part teva com a compositora, com a cantautora, no sé, per dir-ho d'alguna manera. I sempre ho dubtat, però estic amb ganes.
Eu nasci num clima quente. Você diz a toda gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que ele faz tanto carinho e no fundo é o bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua numa noite de verão.
En aquest disc, Internet, Andrea, no és cap novetat amb tu, però cantes en un munt d'idiomes.
Sí, sí, sí.
Català, castellà, portuguès, anglès, francès...
Sí, hem descartat una cançó en alemany.
Imagina't!
Però la fem als directes, almenys.
Ah, molt bé. I per què la vau descartar? Perquè no hi havia lloc pel disc?
Perquè era un lit de Schubert... No, perdona, era una cantata de Brahms, en aquest cas. També vaig gravar un lit de Schubert en un altre projecte, tampoc, també el vaig descartar, perquè m'impressiona molt i la veritat és que no el veia prou bé... i en directe em sol sortir bé i estic molt contenta de cantar-lo, però em feia, no sé, no el veia pel disc, però és un lit preciós. És una cantata que es diu In Stille Nacht, que vol dir en la nit no tranquil·la, i és molt dramàtica però molt bonica.
I el fet de cantar cançons en idiomes diferents, això és una cosa que et proposes o et surt naturalment en funció de la...
Surt naturalment, perquè són temes que al final sempre recullo les cançons que descobreixo que m'agraden molt i també que els músics a vegades em puguin proposar. I sí, i aleshores al final sempre he fet això, el recull de les cançons que em motiven i no tant d'un gènere o d'un altre, i sempre he fet una mica una barreja del que m'agrada i poso sempre al directe, i això ha sigut així des de que tinc memòria.
Sí, sí, per això t'ho deia, que és l'altre dels segells d'un dels segells de marca de la casa. I sí. En aquesta nova faceta de composició, tens clar... si faràs el mateix o et centraràs en un idioma en concret?
És una bona pregunta. Crec que em surt naturalment cantar molt en català i en castellà, però també estic fent alguna composició en anglès, pel que sigui. Crec que pel gènere trobo que alguns idiomes li van millor, per exemple, al funk, al swing, no? al ritme de la cançó.
Com és gravar Abbey Road?
Uau, doncs molt impactant. La veritat és que no he gravat com a tal, he fet un parell de màsters, que és com ja un cop has gravat, has enregistrat tot el disc, hi ha una última part que es diu fer el mastering, i aleshores masteritzava ja. I això, moltes vegades m'ho fa el meu tècnic, en David Casamitjana, a Montoliu de Segarra. Per això aquest disc posa que està fet entre Montoliu de Segarra i Londres.
I a Birrot, no està malament, eh?
I Rio de Janeiro.
Imagina't.
I la Segarra. Sí, sí. Però normalment enregistro allà a Montoliu de Segarra i després, en aquest cas, hem enviat a masteritzar el disc a Birrot. Amb el David, també el meu tècnic, que hi ha anat allà a supervisar. I és una passada, perquè, com diu...
Tu hi vas anar, també?
Sí. Jo hi vaig anar la primera vegada quan vaig fer el meu disc Duo Trolado d'Azul, que vaig perdre el vol i va ser un...
Vaja.
Vaig ser un lío. Però vaig acabar-hi arribant i vaig poder estar allà fent part d'aquesta última part del maquetatge del disc. I va ser super, super bonic poder-ho veure. I el que té és que no sé ben bé per què, pel material que tenen i per la... Clar, a nivell d'expertise que tenen allà, que fa que el disc... Aquests dos discos meus són els que per mi sonen millor. Tenen com una pàtina especial que els acaba d'una manera que no tenen els altres. I sí, sí, per mi val molt la pena i fa que sigui... Sí, també els dona aquest punt especial.
A més a més, quan un es dedica professionalment a la música i creua aquella porta, ha de fer cosa, no? Me'n recordo una vegada, vaig anar a visitar, com a turista, el Sun Studios a Memphis, i una de les coses que t'expliquen és que el primer dia que el Bob Dylan hi va anar a gravar, es va genollar i va fer un petó al terra, i va dir, és que estic en terra sagrada, estic en territori sagrat, no?
Sí, però jo no soc gens mitòmona,
no,
per això, no... No, això no... A veure, penses que han passat figures mítiques com n'han passat tants d'altres, com al final hi anem, no? Tota la gent que anem allà a gravar. I sí, jo crec que al final tots els carrers són sagrats, no sé, no? Perquè hi ha molta gent. No sé, és que aquesta sensació no la tinc.
No la tens, eh? Amb ningú, ni amb Amy Winehouse, eh?
Mira, de cop i volta, per exemple, amb alguna cantant que admiro molt, que està viva, la Cecil McLaurin, l'altre dia en una altra entrevista també ho comentava, que he tingut aquesta sensació de fan i li he portat regals, que no he pogut anar al concert a vegades, però he enviat a la meva família a portar-li regals. I tinc, això és el màxim que he sentit jo com de fenomen, de voler-li fer un regal a una persona perquè l'admiro perquè m'emociona i em fa plorar en un directe, i aleshores vull retornar-li aquest favor. I potser també hi hagi un paral·lelisme amb això de la Amy Winehouse, no? De que estigui el dia de demà fent un homenatge al Palau, que per mi té un sentit especial, perquè vull retornar-li aquest favor. Sí que sóc fan, però això d'entrar...
Mitificar algú...
Sí, i l'esfera física de dir em vull acostar, vull tocar-lo, no, no ho tinc. I de vull travessar la porta, no. És que no sé, això sí que és una àrea personal que tampoc no ho entenc. Quan a mi em demanen un autògraf, dic, no sé de què et servirà això a la vida, però vale, o no. No sé, és com... No tinc, no sé, no, no, no. El meu cap no entén. No sé. Com ho vius, això, tu?
Jo?
Per curiositat, no sé.
No, jo sé que sóc una mica mitòman. Jo sé que sóc una mica mitòman, sí. És a dir, jo a Abbey Road hi he passat per davant com a turista, sí. I sí que vaig fer la foto a Abbey Road, de dir, hòstia, és que aquí han estat els Beatles, eh?
Sí.
Una mica mitòman sí que sóc, sí. Però està bé, és a dir, per això preguntava, és curiós, és això, que des del punt de vista de la música, és a dir, us uneix, pel que dius, el punt de contacte és molt més la música que no el que hi ha al voltant.
Sí, 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 per mi es queda totalment en l'esfera espiritual o en l'esfera sentimental. Totalment. Mm. Fins i tot al contrari, la part física a vegades no representa segons com, m'entens? Mm. Per exemple, tu pots conèixer la Amy Winehouse, clar, també el retorn que pugui donar la persona, l'artista que estigui, que tu admiris, no és esperat, tampoc. I el retorn que jo pugui retornar a una persona que més em acosta i em digui, he vingut de no sé on, un concert, doncs sempre em quedarà aquesta cosa d'em sap greu perquè no et coneixo, no sé, no et puc retornar aquesta admiració, saps? Mm. Vull dir, t'agraeixo, però sempre és aquesta cosa de, no sé, la injustícia.
L'Andrea Motis, hem començat parlant d'aquest concert d'aquest diumenge, del To Amy,
sí.
Però també hem parlat del teu disc Intimate i també estàs de bolos.
Sí, estaré girant-ho.
Sí,
aquest cap de setmana també. El dissabte tocarem a l'Ametlla del Vallès, que, si no m'equivoco, ja estan les entrades exaurides, ja no en queden. Però el dilluns faré un últim concert abans de marxar de vacances.
Ui, quins ullet, quan parlen de vacances.
Sí, no, però aquest any he estat molt de vacances. Vacances entre cometes, perquè el curs escolar...
Home, Déu-n'hi-do.
Tela, però molt bé. I no, estaré a Castelló d'Empúria. Mm. O sigui que molt xulo. Sempre fa molta il·lusió aquest concert també abans de marxar de viatge, perquè ho dones tot, no? És com, uah, una alliberació i és molt xulo. És un comiat també amb Catalunya.
Andrea Motis, moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a tu.
Que vagin molt bé aquests concerts, que vagin molt bé les vacances i que vagi molt bé aquesta nova etapa de compositora de la qual t'he de dir que en tenim moltes ganes i ens explicaràs.
Moltes gràcies, gràcies, quina il·lusió. Potser el dia demà estigui aquí presentant-ho.
Tant de bo, tant de bo.
Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
Supercor i percor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, no, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarie Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és, en realitat, una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Taula de recomanacions pel cap de setmana amb el Marc Garriga. Què tal, Marc, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, companys.
Bernat de Déu, bon dia.
Bon dia, Freddy.
Robert Prat, què tal, com estàs?
Bon dia.
Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Marta Viana, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Va, Mariola, comencem amb tu, perquè vols parlar de la pel·lícula de l'Aina Clotet, Viva.
Sí, cosí. La pel·lícula està feta amb la guionista, es diu Viva, sí, està feta amb la guionista Valentina Viso, que ja, Aina ja va fer Esto no es Suecia, que se'n recordeu que és una sèrie que jo ja vaig recomanar. Ha guanyat a Cannes el premi de la crítica com a millor intèrprete, però bueno, això seria quasi anecdòtic, perquè és una pel·lícula que conta la vida d'una dona durant els seus 40 anys que, després de superar un càncer de pit, decidís donar-li una volta gegantesca a la seva història personal i ho fa passant molt bé del drama a la comèdia, que és una cosa que fa molt bé l'Aina, amb la mateixa facilitat que ja ho feia a la sèrie esta, on qüestionava també assumptes vitals com esta maternitat desmesurada. La pel·lícula conta molt bé l'excés, la bogeria de la vida, la espiral en la que entra la protagonista, fa molta calor i s'estiu del que ella parla, té un sexe desmesurat també, que és una cosa poc vista en dones d'esta edat. I és la primera vegada, companys, que jo veig filmada a una pel·lícula una mamografia. Que, en fi, és un assumpte engorrós i molt complicat per nosaltres, per les dones, però que està ahí. I jo no ho havia vist mai. I no m'esperis això, ja em mereix la pena. És una pel·lícula diferent, és una pel·lícula complexa. No és fàcil de veure en tots els sentits. Jo la recomano molt perquè crec que és un esforç que ha fet la directora i la protagonista per anar a un altre lloc i per contar una altra història. Viva està al cinema i mereix molt la pena.
La pel·lícula de l'Aina Clotet, Viva, que com deia la Mariola està al cinema. Francesc,
A veure, mamografies, jo n'he vist unes quantes,
Ah, sí?
Mariola, sí.
Sí?
Jo potser destacaria més que es veu aquest sexe desmesurat i atrevit per part d'una dona que no té vergonya de mostrar un cos al qual li han fet una mastectomia.
Però la mamografia tal qual filmada, jo no la recorde, igual sí que ha passat i jo no l'he vist. D'esta manera tan cruda, tan concreta, començant una pel·li ahí com una declaració d'intencions, jo no ho havia vist mai. Però pot ser, pot ser, no te dic que no.
Francesc, seguim amb tu, va.
Va, una expo. Us vull proposar endinsar-vos en l'univers oníric de Guillermo Lorca, un artista xilè que està considerat un dels grans noms de la pintura figurativa contemporània. El vaig descobrir, de fet, fa uns anys, al MEAM, i ara és el mateix Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, que, si no el teniu ubicat, està a prop del Picasso, qui li dedica una gran exposició. Una gran exposició d'un gran pintor, no només perquè és molt bo, sinó perquè les seves teles són enormes, o sigui, ocupen parets, són quadres molt grans, plens de bèsties felices, algunes d'imaginàries, i comparteixen escenari amb figures adolescents. Una barreja de fantasia, de ferocitat, de bellesa serena. Són quadres barrocs, molt barrocs, i passen moltes coses. Està ple de petites escenes entre els personatges, amb moltes accions, amb molts detalls. Ell és un virtuosista de la pintura. No us la perdeu, de veritat, l'exposició de Guillermo Lorca al MIAM, a tocar, com deia, del Picasso. Es pot veure des d'ara fins al 27 de setembre. I porta per títol La Casa d'Arena.
La Casa d'Arena al MIAM. Marta, l'Hospitalet.
Sí, no deixem de parlar d'art ni d'exposicions. En aquest cas, però, vull parlar del Festival Art Nou. És un festival d'art emergent que reuneix més de 110 artistes joves que estan exposant i exposaran en una cinquantena de galeries i espais tant de l'Hospitalet de Llobregat com també de Barcelona. A banda de totes les exposicions, hi ha xerrades, performance, algunes visites guiades també per les diverses galeries i sales d'aquestes dues ciutats. És un pla diferent i jo diria que també una bona manera de descobrir nous artistes, fer també una mica de barri i xarxa per anar descobrint tots aquests racons i raconets de l'Hospitalet i de Barcelona. Estarà en marxa tot l'estiu, això és fins al 3 de setembre, i si voleu saber què hi ha i on heu d'anar, i podeu entrar a la pàgina artnou.net, en aquest cas, i allà doncs podeu triar i remenar tot el que vulgueu.
Tornem al cine.
Have you ever actually like flirted with Nikki?
I'm gonna go get some chops.
I'll come with you. If she means this much to you.
Marc, obsessions.
Sí, jo vull que sigueu moderns, que aneu més enllà de Spielberg clàssic i que veieu el cinema del que tothom parla avui dia, que és aquest cinema que prové dels cineastes bregats a YouTube i que joveníssims estan arrasant arreu del món. Després de Backrooms, que ja us la vaig recomanar fa uns dies, avui s'estrena Obsession. En aquest cas, jo crec que va molt més enllà. Jo crec que aquí estem davant d'un director, Curry Barker, que farà història. De moment, la seva pel·lícula, que va costar 750.000 dòlars, ja n'ha recaptat 330 milions i encara s'està estrenant a diversos països. Per tant, no és un film de nínxol, sinó que jo crec que està agradant molt a tot arreu i a un públic molt diferent. Aquí a Sitges es va mostrar a l'edició de l'any passat i ja es va endur el premi del públic, el premi del jurat, etc etc. La prova que l'èxit es fabrica amb una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura, sense allargar-se en excés, amb un final molt calculat, jo crec que a diferència de Backrooms, que al final no sabien ben bé com acabar-la, amb una premissa molt senzilla. És un noi que entra en una botiga d'objectes de regal i veu aquell típic artilugi per demanar un desig, demana que la noia que ell estima també l'estimi a ell, però tot el desig es compleix, però no de la manera que ell espera. No sé si recordeu, és un conte típic, és el conte de la pota de mico, però el que fa Curry Barker és convertir-lo en una història extrema d'obsessió, de dependència, de submissió. És una pel·lícula amb sang i fetge per gent atrevida, però Vinga. Realment...
No la veuré.
Mínim una persona d'aquesta taula sé que no hi anirà.
Dues. És que pagar perquè t'espantin és una cosa que mai no entès.
Però
ja ens ha dit que volia que fer moderns.
A més, t'espanten de forma intel·ligent.
Veus? Sí, sí, sí. Que bonito.
Bé, jo, els valents que s'atreveixen a veure-la, jo crec que trigaran molt a oblidar-la.
Vinga, Bernat, a banda d'aquesta versió que t'espantin, què ens portes?
Vinga, anem a escoltar una mica de música, va. Doncs me'n vaig cap al sud, perquè el sud, com saps, també existeix, tot i que el món de la clàssica estigui bàsicament centrat el juliol i agost en els festivals que els empordanesos ens preparen els pixapins per entretenir-nos una mica, que són una cosa autènticament espectacular, però hi ha més vida a Catalunya més enllà de l'Empordà, i per això avui us vull recomanar el Festival Escobatega, que s'esdevé a Escó, i que barreja, a més és molt interessant, i això ho fan molts festivals, la mal anomenada música clàssica, també amb grups de música moderna de pop convergent, com són els Tiets o els Ginestà, no? Sí, pop convergent, és un gènere que a mi m'agrada molt, el pop convergent. Aquest festival, l'Escobatega, comença demà amb aquests músics que esteu escoltant, el quartet Vivancos, un quartet joveníssim, creat l'any 2019, si no m'erro, a l'ombra de l'ESMUC. Aquí felicitem, perquè la nostra Escola Superior de Música ha fet 25 anys i esperem que en faci molts més. Un quartet molt jove, molt ben format, a l'ombra del quartet Casals i d'altres quartets fonamentals d'Europa, que a més farà un programa molt interessant amb algunes varietats que són interessants en els programes de música culta, i és que cada vegada hi veiem més dones. Per exemple, en aquest programa el Quartet Vivancos farà música de la Maria Lluïsa Güell, que és una compositora molt interessant, descendent dels Güell, de la família noble barcelonina, i d'una compositora magnífica com és l'Amy Beach, una compositora nord-americana fantàstica, a part d'obres de Bernat Vivancos, que és el compositor que dona nom al quartet, de Franz Schubert i de Dmitri Shostakovich. En aquest festival hi ha formacions de les quals ja hem parlat, com el quartet de saxofonistes Kevier, que són una colla de cracs, el Trio Fortuny, que també són tres músics excel·lents, i és una bona ocasió, com us dic, per anar a Ascó, que aquests dies, a més, hi farà molta frescreta.
Això anava a dir.
Ascó estaran, vamos, allò serà com el Carib, i per escoltar-hi música, si més no, i refrescar-se una mica. Però pinta molt bé, molt bé.
Doncs l'Ascó Bategues, la recomanació del Bernat Adeu. Seguim amb la Mariola i la sèrie La Otra Hermana Bennett.
Mary is wearing spectacles.
Very good. I hope you find them most useful.
I do, father.
M'han parlat molt bé d'aquesta, Mariola.
Bueno, La Otra Hermana Bennett està a Movistar Plus, són 10 capítols, és una sèrie al voltant del llibre de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, però és una espècie de spin-off, que està, perquè està també basada en un llibre que va ser èxit de vendes, que jo no he llegit encara, de Janis Haddock, que es diu igual, La Otra Hermana Bennett, i si t'agrada, que a mi me entusiasma, no com obsesión, el univers de les novel·les decimonòniques a mi me entusiasmen, de Jane Austen i d'altres.
Les tassetes.
Sí, exactament, la sèrie de tacitas.
Bueno, les tassetes i en algunes hi ha assassinats, eh?
Sí, ja.
Sí, sí, bueno, però ja m'enteneu.
Hi ha gent més malvada que les pel·lícules...
Total. Tot això ho sé. Tot això ho sé, però...
La gent tenia més mala llet.
Sí, però ja sabeu quin univers és, que compta molt... Bueno, esta vos agradarà especialment, està creada, escrita, dirigida... guionitzada i protagonitzada, perdones, es fixa en una de les germanes que en el llibre original és, bueno, és secundari, que és Mary Bennett, i bueno, aconseguís contar molt bé la història esta de superació d'una dona en ese món tan trist per les dones de l'època, i fins i tot ho fa amb un punt de suspens. No arribarà mai, Marc, a lo de obsession, clar, però és per un altre tipus de públic. I sobretot és una de les sèries angleses de la BBC on no, que no hi ha més que dir. A mi són actors anglesos que dius, però per què sou tan bons? Sí, però sí. Com és possible que no, que no ni un moment de foscor en la vostra interpretació? La recomano moltíssim. A més, tinc entès que ja n'hi haurà segona part.
La Otra Hermana Bennett, Francesc, un clàssic, una pel·lícula, A Bigger Splash.
Sí, A Bigger Splash, de fet, és una de les obres més conegudes de David Hockney, referent indiscutible del pop art i recentment traspassat. Per això us convido a fer-li un petit homenatge privat. A Bigger Splash també és el nom d'un documental de semificció sobre el mateix Hockney, dirigit per Jack Hazan, en el qual l'artista s'interpreta ell mateix. Fa uns anys vaig tenir la sort de poder-lo veure a la pantalla gran del fenomen al Dart Festival de Barcelona. Un dels atractius de la pel·lícula de Hazan és que acompanya Hockney per alguns dels escenaris dels seus quadres, entre els quals, lògicament, per descomptat, les cèlebres piscines de sofisticades i elegants mansions de Los Angeles, on la vida transcorre lúdica, indolent i sensual. En plena canícula estival, us la recomano molt, la trobareu a Filmin.
I Robert, hem de recuperar un sense ficció, sense excuses, eh?
Sense cap excusa per veure Pere, que s'ha cobert esprint trencat.
Mans de l'atleta i el nano lliure i el nano de pagès, tot el dia amunt i avall.
Semblava que no s'ho agafés seriosament, però tirava i tirava.
Casa coberta d'Espany.
They are now heading towards the finish.
Contraatac de Pere, casa coberta.
Va ser l'esportista més popular de Catalunya.
És un treball emocionant, ens ha fet la història d'un pagès de la plana de Vic, un nano de 18 anys que passa de la granja a guanyar a Nova York el Mundial Júnior de Cross. Estem parlant de l'any 1984, contra tot pronòstic. Una gesta mundial per un jove que no ha sortit mai de la seva finca de Gurb, on cuida porcs, gossos i gallines. És un documental sensible, emocionant, ens explica el camí d'aquest nano. 40 anys després descobrim què se n'ha fet de Pere a casa coberta, què va passar just després d'aquell Mundial, com va gestionar el moment. És una figura entranyable, una persona amb uns valors inamovibles. És un Pere Casacoberta innocent, ingenu, també amb molt de talent i amb la seva manera d'afrontar la vida i els problemes, sense ell saber-ho i ser-ne conscient. És un personatge. La manera com gestiona l'èxit, l'oblit, la manera com viu, la soledat, com n'és de feliç amb molt poc, amb molt poquet.
S'ha de fer una novel·la d'aquest paio.
Sí, la veritat
escriptors, si ens escolteu, com l'Echenoz va fer aquella novel·la d'aquell corredor que ara no me'n recordo, els Atopec, es deia?
Sí, Mils Atopec.
Doncs aquest llibre, aquest documental, que és extraordinari, mereix una novel·la.
Sí, és fantàstic. Jo us recomano veure'l i que rumeu com es pot assaborir l'èxit més gran al mateix temps en què treballa fent fuets a casa Tarradellas, per exemple. El que passa entre els 18 anys del Pere Casacoberta i els 60 i passa una cosa molt grossa. Us ho deixo perquè ho descobriu al documental Pere Casacuberta, Sprint trencat, del Sense Ficció, del 3CAT.
Vinga, hem d'anar acabant, però Marc, la segona recomanació...
Un llibre. Un llibre que és, es basa, és el llibre en què es basa una pel·lícula infantil que a mi sempre m'ha fascinat. És una pel·lícula que no és gaire coneguda perquè no és de Disney i es va estrenar a finals dels 90 quan el cinema d'animació no vivia una època daurada. És El gegant de ferro.
Quin fart de plorar, mare.
Sí, oi?
Quin fart.
És la història d'un nen que es fa amic d'un robot gegant que té vida pròpia, que tothom percep com una gran amenaça, però ell de seguida li veu el bon cor que té, el defensa mort, etc. És molt emocionant, els dibuixos són fantàstics. Malauradament no es pot veure cap plataforma de streaming via subscripció, sinó que s'ha de pagar per veure-la, però val molt la pena, la podeu recuperar. Doncs bé, Blacky Books ha publicat el llibre de Ted Hughes en què es basa aquesta pel·lícula, n'ha fet una edició extraordinària. Ja sabem que Blacky Books és una editorial que cuida molt la presentació dels seus llibres, doncs aquesta és excepcional. Està traduït al català per Marina Espasa, té moltes il·lustracions de Chris Mould, que és un dels dibuixants, dels il·lustradors britànics més respectats a literatura infantil juvenil, i ara els llibreters catalans li han donat el Premi Llibreter al millor llibre infantil juvenil. Per tant, jo crec que sempre ens hem de refiar i molt dels llibreters.
Bernat, tens 30 segons per acabar.
Doncs escolta, dit ràpid i malament, el proper 2 i 3 de juliol us recomano que aneu al Festival Internacional de Guitarra de Vilaseca perquè podreu escoltar molts grans guitarristes, com el Carles Trepat, el David Russell, d'un instrument que relliga molt a la nostra tradició musical. Per tant, anar a Vilaseca sempre és una bona notícia, però per escoltar un instrument tan lligat al nostre patrimoni, doncs sempre fa molta il·lusió. No us el perdeu. 2 i 3 de juliol, la setmana vinent.
Marc Garriga, Mariola Covells, Bernat Dedeu, Robert Prat, Francesc Soler, Marta Viana, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. Adéu. Igualment.
Adéu. Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Lluís Gavaldà, bon dia, com estàs?
Freddy, què tal?
Recuperat de Sant Joan? No sé si ets massa de fogueres, de petards i aquestes coses.
No. No, jo soc d'aquells que quan arriba la revetlla s'amaguen a la caseta del gos.
Mira, ja en som dos. Ja
amb
som
el gos
dos.
Al costat, eh? Amagant. Sí. Tu també, d'on et passa, no?
Sí, no m'agraden gaire, no.
No, bueno, i és que, de fet, si fos per mi, no sé si et passarà a tu, eh? Jo agafaria a tots aquests homes ja granadrets, sí, que es posen pelotes espantant els avis, sí, i els rostiria a la foguera, com un pollastre, a veure si maduren una mica.
Sí, una mica sí. Home, és veritat que Sant Joan fa festa i aquestes coses, però...
Sí, bueno, fa festa, però no sé, jo la festa que ha de fer és rebentar els tímpans, sí, de la gent normal... que, no sé, que encenguin les traques al seu pis, saps?
Sí, exacte.
Dins la rentadora, sí, amb ells a dintre, que així patarà més fort. Sí. A més, em fa malícia, mira, ara m'has tocat el punt dèbil, eh?
Ah, sí?
Sí, perquè em fa malícia Sant Joan perquè tothom ho celebra, tothom felicita els Joans i les Joanes.
Sí, bueno, clar, com qui hem de felicitar, com ha de ser, no?
Ja, ja, però ningú pensa què passa 3 dies abans.
3 dies abans? Què, sí, l'inici de l'estiu?
No, bueno, sí, però més important, 3 dies abans és Sant Lluís.
Oi, és veritat, felicitats per molts anys. Bueno, per molts anys no, però felicitats.
Sí, però no me vas felicitar.
No, és veritat, és veritat.
Ni tu ni ningú, perquè som els sacrificats de la dictadura de Sant Joan. I per compensar-ho, avui he decidit fer un playlist dels Lluïsos més importants de la música.
Vinga.
Posa Lluís Llach.
Tinc un clavell per tu, que m'han dit que tens pena al cor i tristesa als ulls. Jo només passava ni sé on anava, però penso que...
Com és maca, aquesta,
eh?
El que passa és que ara mateix, de Lluïsos, sí, a part del Llach i de tu, no me'n ve cap més al cap ara mateix. No sou pas els, no sereu els únics, no?
A veure, únics ho són bastant els Lluïsos,
exacte,
eh?
Exacte. Però és, sí, és un nom... no sé si dir-ne és un nom antic, és un nom de...
El tracto que dius, eh?
Sí, no, anava a dir... No sé si és un nom... No vull dir d'avi, però entén-me, saps? És un nom...
Sí, ja t'hi plaga, ja t'hi plaga. Sí, és un nom boomer.
Una mica, una mica, sí, sí, sí.
Sí, però te'n faries creus dels músics importants que es diuen Lluís.
Oh!
Ah!
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe,
home, l'horrit, eh? Mita. Però bueno, ja està, no? Amb aquest ja ho tindríem.
Que no passat, home, que n'hi ha un fotim bé, home.
Sí.
Mira, i tots molt importats. A més, també tenim les Lluïses.
Costa de tinc, dos pes als cabells, de punta dos dedos, até a punta do nariz. Costa de tinc, de cada pestana.
Sona aquesta? O...
No la tinc controlada, aquesta. No la tinc gens controlada.
Aquesta
aquí,
és la Lluïsa Sobral.
Ah! Oh.
Que és la germana del Salvador Sobral.
Oh!
Sona.
Sí, aquest sí.
Perquè fa un any va aconseguir un miracle de guanyar un festival d'Eurovisió amb una cançó feta per tots dos que no insultava la teva intel·ligència.
Sí, exacte.
Cosa estranya.
Doncs molt bé, oh, escolta, obrigado. Però ara sí que no n'hi ha més de Lluïsos famosos.
A veure, t'he de reconèixer que costa trobar-los,
sí,
però sí, hi són. Per exemple,
sí,
podríem entrar a l'univers fascinant dels noms compostos.
Ah, clar.
Aquella època daurada, Freddy,
sí,
on la gent es deia noms com Déu mana. Joan Emili, Pere Joan, Josep Maria, Anna Isabel, Juan Antonio...
Sí, mare de Déu, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
I amb els noms compostos, el Lluís és com la tònica, que combina, sí, amb tot. Què sé jo? Per exemple, què me'n dius dels Joan Lluïsos?
Oh!
Dale, dale. Oh!
Fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar enfermería, sin yo tener seguro de cama.
Home, quin tamasso, eh? A mi sí que em puja la bilirrubina una mica, eh?
Sí, espera, sí, perquè el que vindrà ara encara te la posarà.
Ah, sí? A veure, qui ve?
Sí, home, ara ve un Josep Lluís.
Ah,
Josep Lluís.
Ai, ai, ai.
Es un ladrón, oh, 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 que me ha robado.
Sí.
Oh, sí. Sí. I com és el?
Vinga. Fantàstic, és un clar.
¿Qué lugar se enamoró de ti?
És que ja el veies venir o no?
Aquest el veia venir, aquest sí. Ara, quan, després del Guerra venia el Perales, sí, sí.
Clar,
sí,
perquè és que no es pot entendre la música, sí, sense els grans Lluïsos cantants, sí, eh? Perales, espera, espera, que tinc un altre Pep Lluís que et farà pujar més la bilirrubina encara. Escolta.
Oh, 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 meu.
Quina gran lletra, tio.
Sí, 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 sí.
Això però... sí que eren cançons.
Sí, exacte. No sé si ho hauríem de deixar aquí abans de prendre mal, eh? També t'ho diré.
No, home, no, 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 que t'he deixat la millor pel final.
Sí, vols dir que cal? Sí, sí.
Sí, sí que cal, sí, perquè aquesta, a part de ser un clàssic,
sí,
és la que canten tots els treballadors de Catalunya Ràdio,
sí,
el dilluns pel matí. Escolta, ai, escolta.
És una lata el trabajar todos los días que tienes que levantar
Todos
enorme.
Gràcies a Dios. La vida passa feliçmente si hay amor.
Tot, ens queda un minut. Encara podem posar amb alguna coseta per
sí?
pujar el nivell després de l'Aguilé. Bueno, no en tots els respectes per l'Aguilé, eh? Però,
bueno, mira,
però...
doncs, si espera que busco un altre Lluís. Mira, va. Aquest, per exemple, aquest tio ho està petant moltíssim ara mateix.
Sí. I need somebody to hear. Oh, que m'agrada aquesta cançó. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know.
M'agrada
molt aquest tio. M'agrada molt aquest tio.
Com se diu aquest tio?
Sí, és el Lluís Capaldi, no, aquest?
Ja, bueno, sí. Però a veure, aquest nom,
sí, tio... S'assembla una mica, eh?
No, aquí sembla una mica, no, tio, això és un altre plagi. Sí, com pot ser que un tio surti ara cantant?
Sí, sí, sí.
Lluís Capaldi.
Lluís Capaldi, gairebé, Lluís... gairebé. Sí, sí,
Lluís
sí.
Lluís Capaldi, tio, però em vaig que no, per què no et dius Gerard Quintani, De què va aquest tio?
Però ja fa temps que t'ho diem, que marques tendència, Lluís. Escolta, hauries d'estar content.
Sí. Sí. Pues marco massa, tio, jo crec, perquè, vamos, Lluís Gavaldi, tio, ja em diràs tu.
Gavaldi, o Gavaldà, moltes gràcies, una abraçada forta.
No em faig la caixeta del gos, tio, que encara hi ha petardos.
Adéu.